Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta ja edició número 104, la 26a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem ja, programa número 104, on, com cada setmana, repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips informativament i esportivament parlant a la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur, tant dels equips de la penya barcelonista Anguera com els del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, que per cert no ha estat la seva millor jornada, ho veurem als titulars. I també parlarem, en aquest cas a nivell de futbol base, perquè es dediquen plenament a la formació de jugadors, de dues entitats com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta sempre dir, anirem cap al poliesportiu, canviarem la gespa pel parquet per parlar en primera instància tant de futbol sala, en primera instància del Club Futbol Sala Eixample i després de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més parlant de bàsquet, fent cistellers de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs ja sabeu que cada setmana volem dedicar a algú en concret el programa, i en aquesta edició número 104 el volem dedicar, i ens fa molta il·lusió fer-ho, al Benjamí A del Club Futbol Sala Eixample. I és que en aquest passat cap de setmana del 18 i 19 d'abril del 2026, del qual ja n'estem repassant l'actualitat esportiva, el Benjamí del Club Futbol Sala Eixample va aconseguir proclamar-se campió del seu grup del Campionat de Catalunya. Així que enhorabona per als més petitons de la casa. I a banda d'aquests èxits dels més petitons del club negre i vermell, també volem fer una menció especial al Martí Torres i al Pablo Sáez, ja que han estat convocats, ni més ni menys, que amb la selecció espanyola sub-17 de futbol sala. Tot això i molt més ho escoltarem en aquesta edició de l'Eixample Esports, al de la qual ja n'escoltem també les últimes notes de Vértigo Dudós, que amb vertigen, com sempre, ens acompanya en aquests instants inicials a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. I segurament amb vertigen anireu vosaltres també aquests dies pels carrers de les vostres ciutats, especialment de la nostra, de Barcelona, el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, que ja el tenim aquí, així que des d'aquí, que se m'havia passat dir-ho a l'inici del programa, feliç Sant Jordi a totes i a tots, que és un dels dies més bonics de l'any, i estic segur que el gaudireu totes i tots, doncs, regalant roses, llibres i fent passejades, que esperem que ens acompanyi el sol i el bon temps. I el sol i el bon temps, metafòricament parlant, però també literalment, el van tenir aquest passat cap de setmana al barri del Palomar. I abans de seguir parlant del barri del Palomar de Sant Andreu, de Barcelona, abans de seguir parlant dels nostres equips, permeteu-me també que faci una pinzelladeta a nivell del Sant Andreu, a nivell de la UESA, que també li volem donar l'enhorabona des d'aquí, des de l'Eixample Esports, ja que aquest passat cap de setmana, després de guanyar per 2-1 a casa el Narcís Sala al Reus Redis, matemàticament es va proclamar campió de la segona ref i, per tant, va aconseguir aquest ansiat i tan meritori ascens a la primera ref. Així que enhorabona als quadribarrats, que estan fent una magnífica temporada i han aconseguit dos ascensos en els darrers 3 o 4 anys. A més, un servidor, Jordi Gaia, doncs vaig poder veure el partit en directe des del Narcís Sala, i la veritat és que és espectacular l'afició que tenen, l'animació, els desperdicis, és un autèntic espectacle el que es viu al Narcís Sala. Veurem si tenim derbi o no davant l'Europa temporada vinent, ho veurem i també ho explicarem si d'això aquí a l'Eixample Esports. I parlant de la temporada vinent, ja sabeu que si voleu que continuem aquí a Eixample Barcelona Ràdio fent setmana a setmana l'Eixample Esports, doncs necessitem ja de ja patrocinadors i recursos econòmics per poder seguir endavant amb el projecte. Sí que us he de confessar que a nivell intern ja ho hem estat parlant, que segurament doncs apretarem més aquest tema dels patrocinis perquè els necessitem sí o sí un cop acabem d'aquí unes setmanes la nostra quarta temporada, perquè de mentre tot ho faig jo i per tant em resulta impossible anar a llocs a buscar els patrocinis, a fer una campanya doncs una mica més amb cara i ulls i amb més dedicació, però ja de dir-ho aquí al programa no passa res i a través de les nostres xarxes anem avançant-vos això, que ho necessitem de veritat, no ho diem per dir, perquè si no morirà el projecte i això sí que no ho podem permetre. Així que el que dèiem, ja sabeu, com diem cada setmana, que si us veieu en cor o teniu un bar, un restaurant, una botiga, un establiment o sou d'algun club i voleu col·laborar o simplement a títol personal fer-hi una petita aportació econòmica, doncs dirigiu-vos a les nostres xarxes socials i per allà doncs tranquil·lament en parlem, que també hem de contestar alguns missatges que hem rebut en aquesta línia. Però com volem unificar una mica aquesta gestió dels patrocinis, doncs estem mirant de respondre, però encara ens falten perfilar alguns detalls de com podríem fer-ho. I també recordeu que és molt important per a nosaltres que ens seguiu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, on ja som més de 700 amics i amigues, ens trobareu a @eixamplesports, i amb aquesta mateixa nomenclatura també ens podeu trobar tant a Facebook com a X, abans denominat Twitter. Hi ha un servidor, Jordi Gallagas, també li va molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, a @JordiGallagas, i també a X, abans denominat Twitter, a @Jordi Galla. Doncs anem ja cap als titulars d'aquesta edició número 104, la 26a de la quarta temporada, i començarem parlant de derbi. Ara ho parlarem de futbol base, ja segur que sempre que tenim derbi en parlem abans que res, però immediatament després anirem cap al futbol amateur, com comencem a iniciar alguns dels nostres programes. I avui patirem, Avui patirem perquè els nostres representants de futbol base amateurs han patit grans desfetes, resultats encaixats alguns força escandalosos. Ho veurem d'aquí uns minuts, però tant és així que només el filial de l'Anguera ha aconseguit una victòria que de fet ja li ha certificat la permanència de forma matemàtica a la tercera catalana. I en futbol base, com ja anticipàvem, vam tornar a viure un derbi de la nova esquerra de l'Eixample entre l'Aleví sub-12 de la Unió Barcelonista Catalònia i l'Aleví sub-12D de la penya barcelonista Anguera. En un partit molt ajustat, com explicarem d'aquí uns minuts, els groguets es van acabar imposant als de la franja blaugrana. I pel que fa a la resta de partits de futbol formatiu, els equips de la Unió Barcelonista Catalònia han tornat a viure un cap de setmana força positiu en quant a resultats, mentre que els del Club Futbol Don Bosco només han pogut sumar 3 victòries en els 10 partits que han disputat. I en quant al poliesportiu, doncs el Club Futbol Sala Eixample s'emporta una setmana més bona part dels titulars més positius, ho dèiem i els hi dedicàvem al programa. Per exemple, el Benjamí A dels Negri Vermells doncs s'ha proclamat campió del seu grup del campionat de Catalunya, i també doncs les convocatòries amb la sub-17 espanyola, com dèiem abans, del Martí Torres i del Pablo Sáez, i també doncs grans alegries a la Copa Catalunya i bons resultats també, victòries importants. Ho veurem tot això doncs a la segona part del programa. I també han aconseguit victòries importants tant l'Associació Esportiva Nova Esquerra com especialment el Club de Bàsquet Ipsi, que com veurem ha aconseguit un bagatge de resultats força interessant. Doncs vinga, com hem promès, comencem ja aquest anàlisi esportiu informatiu dels nostres equips, i ho fem doncs per aquest derbi que teníem al futbol base de la Nova Esquerra de l'Eixample, concretament doncs a la categoria d'Aleví sub-12. El grup 15 de la segona divisió s'enfrontaven doncs l'Aleví sub-12A de la Unió Barcelonista Catalònia contra l'Aleví sub-12D de la penya barcelonista Anguera. El resultat final va ser victòria per 0-1 per a l'Anguera, i això va ser gràcies a un solitari gol que va arribar al minut 20 de partit, obra d'Iñaki Muñiz Tamburni. Amb aquest gol de l'Iñaki s'emportaria els 3 punts doncs aquest Aleví sub-12D de l'Anguera, i el resultat que es donava a l'Escola Industrial Doncs podríem dir que era una miqueta sorprenent, ja que aquest Alevi sub-12A del Kata és el segon classificat amb 52 punts, i això vol dir que està en fase de promoció d'ascens. En canvi, el representant de l'Anguera, aquest Alevi sub-12D, és setè classificat amb 34 punts. Per tant, dels 34 als 52 que té el Kata, doncs veiem que hi ha una distància considerable a la classificació. I direu, Jordi, i continua de moment ben posicionat el Kata després d'aquesta derrota inesperada? Doncs sí, perquè sortosament el seu màxim perseguidor, el Congrés Club Esportiu, també va caure aquesta jornada i, sorprenentment, també ho va fer, és que en aquest cas, d'un equip que està escapant del descens, del Turó de la Peira, per 2-1. Per tant, ja veiem que en aquestes categories dels petitons, doncs, tampoc te'n pots refiar, eh? També hi ha autèntiques sorpreses. En qualsevol cas, doncs, enhorabona a aquest Alevi sub-12 de l'Anguera, a l'Alevi D, per aquesta gran victòria davant d'un Kata que a priori era, doncs, favorit en aquest derbi. I parlem, seguim amb els colors grocs, dels guanyadors en aquest cas, de l'Anguera, però ara de victòries n'explicarem poques, bueno, parlant del seu primer equip, perquè anem cap a la segona catalana, concretament cap al grup 2, i he de confessar que en aquesta 26a jornada m'he hagut de fregar els ulls abans quan estava preparant el programa, més enllà del resultat que pot passar, de com va succeir, perquè van haver-hi fins a 7 gols al partit i tots, per les informacions que tenim de la Federació Catalana de Futbol, que és la nostra màxima, doncs, font de dades, i en teoria són les dades, doncs, oficials, aquí pel que ens diuen, tots els gols del partit van ser a la primera part, i això, doncs, és força cridaner. Resultat final, Penya Barcelonista Anguera 1, Vic Riu Primer Futbol Club 6, per un gol a 6, malauradament van caure els dos Carbonin al camp de l'INEF, i doncs és una derrota dura, perquè recordem-ho que els groguets estan lluitant per la permanència, estan mirant d'eludir el descens. De moment som fora, ara ho repassarem després quan anem cap a la classificació, però anem a veure cronològicament què va succeir en aquest partit, on, com ja hem dit, els 7 gols van arribar a la primera part, i ja avancem que l'autèntic protagonista del partit va ser el Guiu del Castillo, aquest jugador del Vic Riu Primer, el killer, el dorsal número 9, en aquest cas dels visitants, que al llarg i ample del partit va fer 3 gols, per tant es va apuntar al seu títol personal un hat-trick. En canvi, qui obriria la llauna, i ben aviat, per això al minut 2, seria Sergi Puig, que situaria per als osonencs, per als jugadors del Vic, el 0-1 al marcador, i al quart d'hora de joc arribaria el primer del hat-trick que faria Guiu del Castillo. Per tant, al quart d'hora ja 0-2 al marcador. 2 minuts després, semblava que reaccionava l'Anguera, ja que al minut 17, Eliot Bondia transformava un llançament de penal i situava l'1-2 al marcador, però 12 minuts després, al 29, Guiu del Castillo feia el seu doblet i l'1-3 al marcador, i només 5 minuts després, per tant aquest 1-3 va ser un cop dur, i ara veurem especialment per què, perquè aquí hi ha molts gols consecutius. Al minut 34, Martí Isern situa l'1-4, al 38, Guiu del Castillo fa el seu hat-trick i situa l'1-5, i no em prou contents amb això, els osonencs marcarien el definitiu 1-6, poc abans del descans, al minut 44, obra de Marc Viver. A la segona part, doncs, evidentment, un partit ja més que vist per a sentència, un partit, de fet, que va tenir 4 grogues per a l'Anguera, una per al Vic Riu Primer i una expulsió per als osonencs, la veria Carles Jiménez al minut 61, per tant, els nostres, que jugarien més de mitja hora amb un jugador més sobre el terreny de joc, però no ho van poder aprofitar per, ja no dic posar la por al cos als osonencs, però sí per maquillar una mica aquest resultat, doncs, dur, d'un gol a 6 que van encaixar, doncs, a INEF. Doncs amb aquesta nova derrota a casa es compliquen una mica la vida els dos Carbonin, tot i això continuen, com ara veurem, fora del descens. Miraran de capgirar la situació aquest proper cap de setmana visitant un Cabrils, que atenció, això serà una autèntica final, ja que el conjunt del Cabrils és quart per la cua, és a dir, el primer de la zona de descens amb 30 punts. I tu em diràs, Jordi, Quina distància té ara mateix l'Anguera respecte al descens? Doncs només un puntet, perquè l'Anguera el tenim 11è classificat, és a dir, el 6è per la cua, dos posicions, diguem, per sobre del descens, amb 31 punts, com dèiem, només un punt de marge respecte d'un descens que marca el Cabrils, el proper rival dels Groguets. Per tant, han d'apretar perquè, si no, se'ls poden complicar i molt la vida. Recordem que queden 4 jornades per al final de la competició. I parlant de jornades, anem a repassar d'aquesta passada 26a jornada la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 2 de la segona catalana. Sant Julià de Vilatorta 4, Les Franqueses 4, Torelló 1, Unió Deportiva Molletense 1, Club Futbol Vilamajor 3, Martorelles 4, Club Futbol Vilanova Vallès 1, Unió Deportiva Cirera 4, Cardedeu 4, Llavaneres 2, Lloreda 2, Cabrils 1 i per últim, déu-n'hi-do també la golejada, Escola Futbol Mataró 7, Inter Barcelona 1. Baixem una categoria, anem des de la segona fins a la tercera catalana, però seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera. Anem cap al grup 11 d'aquesta tercera catalana, on en aquesta passada 26a jornada, aquí sí, per fi, que podem portar bones notícies a nivell amateur, perquè el conjunt d'Ivan Parra està en un dels seus millors moments de la temporada, encadenant bons resultats, i un mes es va produir aquest passat cap de setmana a l'Escola Industrial, superant el filial del Castelldefels. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 3, Unió Esportiva Castelldefels B 1. Ara repassarem en uns minuts cronològicament com van anar succeint aquests gols, però abans, que millor que escoltar una setmana més, i no ho hem dit abans, aquesta edició 104, comptem novament amb 4 testimonis que diran la seva en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports, i anem a escoltar una setmana més, és un clàssic, li agraïm doncs una edició més que estigui amb nosaltres, a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de l'Anguera, que es mostrava així de satisfet després d'una victòria amb gust a venjança, com ara escoltarem, i que val una permanència matemàtica, ara ja sí, per al seu equip.
Ha sido un partido que hemos dominado de principio a fin. Era un partido que teníamos marcado con una X en el calendario por cómo fue la primera vuelta y por la derrota sufrida. El equipo, pese a las bajas, sale enchufadísimo y en el segundo 24 ya nos ponemos 1-0 por delante. Luego hacemos el 2-0, nos hacen el 2-1 en un penalti en contra, pero rápidamente en el minuto 30 hacemos el 3-1 y la verdad es que en la primera parte tenemos muchísimas oportunidades para ampliar la ventaja. Iniciamos la segunda parte igual, con muchas oportunidades, con el peso del partido. Sí que es verdad que ellos tienen un penalti en el minuto 80 que nuestro portero Rubén lo para. Si no, igual a lo mejor los últimos minutos se nos hubiera complicado, pero la verdad es que dominamos el partido de principio a fin. Con esta victoria ya hemos logrado la salvación matemáticamente y bueno, una alegría más, un triunfo más del trabajo de este club que está haciendo con el amateur B y con toda la cantera, y nada, felicitar a los futbolistas por un hito más de este club y del amateur B.
Doncs i tant que sí, felicitar-los perquè han fet molt bona temporada pel que fa a les prestacions, però tots aquells empats, sobretot la primera volta, el principi de la segona, que semblava una situació poltergeist, ho parlàvem cada setmana amb l'Ivan, força a vegades molt injustos aquests empats, doncs no han permès a aquest filial de l'Anguera poder optar a objectius majors que aquesta permanència, no? Però com s'acostuma a dir sempre, el primer objectiu és la salvació i aquest ja s'ha aconseguit a 4 jornades per al final. I van posar-hi ben aviat fil a l'agulla els de l'Eixample, ja que, ho dèiem, a la primera jugada pràcticament, als 30 segons o així, crec que ens deia ara el míster, Kosei Tahara ficava per davant els Groguets i només uns minuts després, al 14, Àlex Sternfeld feia el 2-0, un resultat que canviaria al minut 22 quan Andrés Palacios transformaria un llançament de penal per al Castelldefels i doncs retallaria distàncies el filial dels de Castelldefels. Aquí també, igual que en el partit que comentàvem abans del primer equip de l'Anguera, tots els gols arribarien als primers 45 minuts i a la mitja hora de joc tancaria el marcador favorable per a l'Anguera, marcant el tercer, situant el 3-1 definitiu, Marc Marqués. Com deia Ivan Parra, doncs, a la segona part van seguir controlant el partit, va haver aquest petit ensurt del penal que sortosament va poder aturar Rubén Valverde, el porter dels nostres, però no va canviar res d'aquest partit, on es van veure 5 grogues, 2 per a l'Anguera, 3 per al filial del Castelldefels, i per tant, com dèiem, el partit va acabar amb un resultat final de 3-1 favorable a l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que visitarà aquest proper cap de setmana a un Fontsanta Fajo, que fins fa unes jornades era un dels capdavanters i que ara mateix és 6è classificat amb 50 punts, perquè ve de perdre 2 partits seguits, això l'ha fet baixar fins aquí, ja que sempre estava, doncs, com a co-líder o fins i tot en posicions de playoff, però ara ve de perdre 2 partits seguits. Estaria bé que us expliquéssim que ha perdut 3 la propera setmana, voldria dir que ha guanyat el nostre representant, però aquí hi ha un tall molt clar a la classificació, perquè tenim a l'Anguera B 7è classificat amb 39 punts i just per sobre té aquest Fontsanta Fajo amb 50, per tant, aquí hi ha un tall d'11 punts que si tinguéssiu la classificació davant veríeu claríssimament que és el tall més bèstia que hi ha, perquè 55 el líder, el filial de la Terlenca, 54 el segon classificat, també el tercer, i fins aquí els 39 de l'Anguera ja més lluny i els 50 del Fontsanta Fajo, doncs, més a prop. Per sota, doncs, també la situació força ajustada, però no lo suficient per fer patir, com dèiem, els d'Ivan Parra, que ara sí que sí, a 12 punts per disputar-se, i ja en té més de marge respecte del descens, ja en té 16, si no mal conto. Per tant, doncs, amb aquests 15 o 16 punts ja matemàticament salvats, i malauradament tenen, doncs, també 15 punts de distància respecte a un possible playoff descens, per tant no podran lluitar-ho d'aquest possible descens cap a segona catalana, almenys aquesta temporada. I fet aquest repàs, doncs només ens queda, abans de canviar de samarreta, repassar la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 26a jornada del grup 11 de la tercera catalana. El Birrojita de Catalunya 2, Fundació Atlètic Sant Just 1, Espluguenc 3, Can Roca 3, Vistalegre 4, Gornal 2, Atlètic Hospitalense 1, Atlètic Viladecans 2, Sant Boià B 1, Can Vidalet B 1, Viladecans B 4, Fontsanta Fajo 1, i per últim el filial de la Terlenca, els pretencs, van guanyar per 3-0 al Sant Just d'Esvern Club de Futbol. Seguim a la tercera catalana, però anem cap al grup 10 i canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i també en aquesta passada 26a jornada ens posem seriosos, Ens posem seriosos perquè déu-n'hi-do dels dos correctius, dels dos amateurs que s'han emportat els blancs aquesta jornada. Intentarem fer-ho curt i ras perquè la veritat és que ha estat força dolorós. Anem a parlar primer de l'amateur A, que va caure golejat al camp del filial de l'Espluguenc. Resultat final: Club Futbol Espluguenc B 5, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A 0. Ara anirem, doncs, descrivint una mica com van anar caient aquests gols, però abans anem a escoltar el segon dels nostres testimonis d'aquesta 104a edició de l'Eixample Esports. Anem a escoltar a Manel Martí, el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que ens reconeixia d'aquesta manera que la matera dels blancs ha encaixat aquesta dura derrota, entre altres coses, sent víctima dels seus propis errors.
Un partit en què realment no de la talla d'esquerra ante el líder, però que a base de donar-li regals al contrari, sobretot els dos primers gols, un per part de Julen, que se'l menja, i l'altre una falta d'intensitat per parar-hi el remate del local, afavoreix que el líder ha guanyat molt còmodament, molt còmodament. I avui l'esquerra no està bé. S'ha d'evitar aquestes últimes jornades per evitar els descens de categoria.
Doncs sí, sí, hauran de lluitar. Ara repassarem com està la situació classificatòria, perquè la cosa s'està començant a complicar i no poden badar en les 4 jornades que els hi queden per endavant als homes de Francesco Calabrese. Un amateur dels blancs que, com dèiem, perdia per 5-0 al camp del líder d'aquest filial de l'Espluguenc, però ja es veia que no sortirien les coses segurament de cara, perquè ja al minut 4 s'avançaven els locals amb gol de Jaume Roger, però hem de dir que malauradament aquest gol va arribar per un error de Julen, del porter dels nostres, no va estar gaire encertat i doncs van haver-hi més concessions en defensa als següents minuts i això va propiciar que arribarien dos gols més. Al minut 12 Ethan Torreira ficava el segon per a l'Espluguen i el líder de la classificació al minut 21 marcava el tercer mitjançant Adrià Gutiérrez. A més, per si no fos encara prou desgràcia la situació, al 2 per al descans, al minut 43, veia la segona groga Oriol Morego, More, i deixava amb un menys els nostres. Per tant, el conjunt de Francesco Calabrese, que a més hauria de disputar tota la segona part amb un home menys. No va ser així per a l'Espluguen, que només va veure una targeta groga al tram final del partit, com també la veuria Albert Rivero. Per tant, serien un total de 4 targetes grogues, doble amonestació per a More, que com dèiem deixava els nostres a la segona part ja amb un home menys, i això aprofitarien ja superada l'hora de joc, aguantarien primer el cop una mica els de l'Eixample, però al terç de partit, podríem dir, al minut 66, Eric Simó ficava el 4-0 i aquest gol feia mal. Aquest gol feia mal, perquè només dos minuts després, al 68, Daniel establia el 5-0 definitiu a favor de l'Espluguenc. Bé, com dèiem, situació delicada per a l'amateur A del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, que rebrà aquest cap de setmana a casa l'Escola Industrial a una Unió Deportiva Pastrana, que és setena classificada amb 37 punts. La bona notícia, doncs, que està en terra de ningú. Ja està salvada, no arribarà tampoc a un possible playoff d'ascens, per tant, estaria bé que els blancs aprofitessin aquesta situació, ja que ells sí que s'hi juguen molt, ens hi juguem moltíssim, per poder aconseguir 3 punts ara mateix absolutament vitals, ja que la matera del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample és quart per la cua amb 23 punts. En principi baixen 3 equips a quarta catalana, però la federació i els nostres clubs ja ens ho assenyalen que aquest quart per la cua, que ara mateix, com dèiem, és el nostre representant, pot acabar baixant, pot acabar pel tema de les compensacions, sent un possible descens. Per tant, han d'apretar les dents i han de sumar com sigui en aquestes 4 jornades que queden. Com ho tenen per escapar d'aquí? Doncs, sortosament, mitjanament factible, ja que tenen el Sant Ignasi, que per cert crec que s'han d'enfrontar en les properes jornades, empatat a punts també amb 23. Ja ho explicarem les properes jornades, que és contingut per a propers programes. Però el proper programa ja ho hem dit, haurem d'analitzar aquest partit a casa davant la Unió Deportiva Pastrana i fora bo que el conjunt de Francesco Calabrese sumi i a poder ser de 3 en aquest partit. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta passada 26a jornada al grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents. Futbol Club Can Buixeres 0, Alzamora 0, Unió Deportiva Pastrana 5, Unió Deportiva Montsant de la Peira 0. Compte que ja veiem que el Pastrana ve de golejar, tot i que una Unió Deportiva Montsant de la Peira que està doncs força avall a la classificació. De fet, està a punt de certificar el seu descens cap a la quarta catalana. Seguim amb el nostre repàs. Escola Esportiva Guineueta B 2, Cerro Club Deportivo 0, Sant Ignasi Penitents B 2, Unió Deportiva Montbau 1, Escola Coiblanc Torrassa 4, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 5, Sant Ignasi B 0, Veterans Catalunya 1, i va descansar aquesta setmana l'Olimpia Viaró, que havia de jugar contra el Futbol Club Bedoreix, que és equip ja, des de fa moltes jornades, retirat de la competició. I seguim en competicions, però baixem una categoria, anem fins a la quarta catalana, concretament al grup 22, on en aquesta passada 26a jornada, si abans dèiem que l'Anguera, el primer equip, havia perdut 1-6 a casa davant del Vic Riu Primer, doncs aquí el resultat ha estat també molt dolent per als nostres, per al nostre representant, per als blancs, però de visitants el resultat ha estat tristament el mateix. Resultat final: Club Futbol La Florida 6, Futbol Club L'Esquerra L'Eixample B 1. I aquí us he de reconèixer, amigues i amics, que aquest resultat m'ha sorprès i molt, perquè sí que és cert que és la segona derrota consecutiva, però la passada jornada es va caure però amb bones sensacions a casa davant l'Esportiu Joventut Campí, però pel que ens explica Javier Alario i els que hi eren allà, ni molt menys de sensacions bones, poquetes, malauradament, les que va doncs tenir el conjunt dirigit per Mario Baena, que pràcticament doncs no va poder contestar als cops que li va doncs encaixar el conjunt de la Florida. I jo dic que em va sorprendre perquè, a banda de que està en una situació límit per intentar entrar al playoff d'ascens, del qual va caure ja fa unes jornades, és que la Florida estava classificada per darrere, o sigui, no era un rival dels que estigués més amunt a la classificació. Per tant, que t'enclavin 6 en aquest cas, doncs a mi m'ha sobtat personalment, però esperem que puguin capgirar la situació en aquestes jornades que queden, però després ho explicarem, la cosa està molt complicada, matemàticament encara possible, però virtualment molt difícil. I les coses es van posar difícils a partir de la mitja hora de joc. Al minut 32, l'autèntic protagonista del partit, Wilfredo Antonio Durón, faria el primer dels 3 gols que marcaria al llarg i ample del partit. Amb aquest 1-0 s'arribaria al temps de descans, però les coses no millorarien, ja que prop de l'hora de joc, Alejandro José Mejía feia el segon per als de la Florida, per als de l'Hospitalet, i en aquest tram de partit seria esperpèntic, ja que només 8 minuts de joc arribarien doncs 3 gols per als de la Florida, tot i que, com veurem, va retallar distàncies el nostre representant. Al minut 60, a l'hora de joc, Wilfredo Antonio Durón feia el 3-0, feia el seu doblet particular i, a més, doncs ho feia aprofitant una badada defensiva d'una defensa que estava força trastocada, ja que feia uns minuts el segon gol doncs també havia fallat Juan Esteban, tot i que el porter dels de l'Eixample, hem de dir que amb 3 o 4 grans intervencions va evitar que la golejada encara no fos més escandalosa. Per tant, encara sort de Juan Esteban. Però al minut 64, Aaron López aprofitava una gran assistència per situar en aquest cas el 3-1 al marcador. Retallava distàncies, però només 3 minuts després Wilfredo Antonio Durón segellava el seu hat-trick, el seu tercer gol, i ficava el quart, el 4-1, al marcador. Uns minuts després, al 74, Yacín s'apuntava a la festa golejadora, feia la maneta, el 5-1, i a 2 minuts per al final, al 88, Jorge Alexander Serrato feia el 6-1 definitiu. Tot això en un partit on cadascun dels dos conjunts va veure 2 targetes grogues. La propera jornada, els de l'Eixample, aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, rebrà a casa l'Escola Industrial, a un Esports Benfiques novè classificat amb 5 punts menys que els de l'Eixample. A priori favorits els nostres, però situació similar a la d'aquest passat cap de setmana. A la Florida ja li ha encaixat aquesta golejada dura, doncs esperem que això serveixi als de Mario Baena, amic del programa i gran tècnic, doncs a poder esperonar i a que no repeteixin el mal pronòstic. Pel que fa a la situació actual, doncs aquest amateur B de l'Esquerra de l'Eixample ara mateix és 7è classificat amb 34 punts. I ara explicarem aquí per què és tan complicada, com dèiem, la possibilitat del playoff d'ascens. Queden 12 punts per disputar i n'hi ha 5 de distància respecte al Daumar, que ara mateix és el 5è, és l'últim conjunt que entraria en aquest playoff d'ascens. I tu diràs, home Jordi, no siguis tan pessimista, no? Queden 12 punts per disputar, si estan a 5 doncs és complicat, però encara és possible. El problema, amigues i amics, és que el nostre representant porta 23 partits disputats i tots els seus rivals que té per dalt, els que pot agafar d'aquests del playoff, en tenen 22. Per tant, posem que virtualment, si no fallen, són 8 punts de distància. I a més, de les 4 jornades que queden, en una, el nostre representant, aquest amateur B de l'esquerra, ha de descansar. Per tant, si no fallen les coses i es produeixen aquestes situacions que estem dient, són 8 punts de distància de 9 per disputar, podríem dir. Per tant, complicat. La veritat és que complicat, malauradament, i em feia molta il·lusió perquè m'hagués agradat tornar a veure els dos representants de l'esquerra a tercera catalana, però sembla que pot estar complicat en aquesta recta final. Ho explicarem jornada a jornada en aquests Eixample Esports que ens quedem fins a final de temporada. Per la part alta, nuestros amigos paraguayos del filial de la Virrojita siguen líderes, continuen al capdavant de la classificació amb 64 punts, 3 de marge respecte a l'Esportiu Joventut Campi. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta passada 26a jornada al grup 22 de la quarta catalana van ser els següents. Esportiu Joventut Campi 4, Escola Colliblanc Torrassa B 0, Poble Sec Unió Esportiva 2, Veterans Catalunya B 3, atenció a la golejada, Penya Barcelonista Colliblanc Sants 2, Salesians Bosco Horta 11, déu-n'hi-do. Associació Antics Alumnes del Xaloc 2, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 4 i per últim el Sants C 1, el Virrojita de Catalunya B 3. Va descansar aquesta jornada junta justament el Daumar, ja que havia jugat davant l'Iberoamericano, que és equip ja des de fa moltes jornades retirat també de la competició. Deixem aquí el futbol amateur del nostre barri i anem cap al formatiu, cap al que s'hi dedica plenament a la formació de jugadors, anem cap al futbol base i anem cap a una de les dues entitats que, com dèiem, forma aquests jugadors en exclusivitat, com és la Unió Barcelonista Catalunya. Doncs els de la franja blaugrana, que no havien tingut un bagatge favorable el passat cap de setmana, han tornat a la dinàmica habitual d'aquesta temporada i de les anteriors, que són bons resultats, que per cert, ja hem repassat, si ens escolteu des d'aquest punt, el derbi Eixamplí sub-12 a l'inici del programa, en aquest cas en victòria per a l'Anguera davant del Cata. Si voleu escoltar l'anàlisi, doncs ja sabeu, rebobineu si ens esteu escoltant en directe, i si ho esteu fent en directe, doncs ja sabeu que ens trobareu a mode de podcast, com repassarem a la part final del programa, a la pàgina web de l'Eixample Esports. Doncs acabava en derrota per al Cata aquest derbi, però en general els resultats van ser força favorables, ja que en 19 partits disputats els de la franja blaugrana, 11 victòries, un empat i 7 derrotes. Per tant, doncs, bons números, com ens repassarà una setmana més doncs el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, a qui ara escoltarem apropar-nos els resultats més destacats d'un altre gran cap de setmana per als equips del Cata.
Un altre gran cap de setmana a la Unió Barcelonista Catalunya, on els equips del club aconsegueixen més victòries que derrotes. Ens agradaria destacar a Futbol 11 la gran victòria del sub-14B, que després de diverses jornades ha tornat a la senda de la victòria, i també el sub-16A. El juvenil A continua amb la bona ratxa a domicili en aquesta gran segona volta. Pel que fa al Futbol 7, ens agradaria també destacar les grans victòries del sub-9A i sub-11A, que els dos equips continuen líders a les seves lligues, mentre que el sub-11B es repon després de la segona passada haver perdut el primer partit de lliga. Pel que fa al sub-10A, continua amb ratxa i cada cop està més lluny del descens. El sub-12B aconsegueix una gran victòria en un camp sempre complicat i continua escalant posicions a la classificació.
Doncs moltes gràcies una setmana més al Robert per apuntar-nos aquests resultats més destacats del Cata. I un d'ells, de fet, vital, molt important, era aquesta victòria que comentava el Robert del Benjamí sub-10 del Cata. Doncs anem a escoltar el seu segon entrenador d'aquest equip, Alander Casabona, el segon entrenador d'aquest Benjamí sub-10 de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens fa la crònica d'aquesta important victòria del seu equip per 4-0 davant del Racing Sarrià en un duel directe, com ara escoltarem, per la permanència.
Hem tingut un partit molt important contra el Racing Sarrià. Ells estaven just a les posicions de descens, nosaltres una mica per sobre, amb una mica d'avantatge, i sabíem que teníem que aprofitar aquest partit per poder-nos ficar una mica més d'avantatge. Hem sortit motivats i amb ganes de jugar, i així ha vingut el primer gol. Després d'una combinació amb equip, hem aconseguit marcar el primer. A partir d'allà hem pujat la intensitat, però ens ha començat a sortir menys les jugades en pilota, però tot i així, amb la intensitat que hem ficat, hem aconseguit marcar el segon. Ens hem anat a la mitja part, hem corregit diverses coses, i amb això hem aconseguit marcar el tercer i el quart. Molt contents per la victòria d'avui, ens allunya d'aquestes posicions de descens i ara no toca res més que seguir per quedar el màxim del possible.
Doncs sí, com deia l'Ander Casabon, toca seguir. Ara ja agafen distància respecte d'aquest descens, però el seguirem en aquests programes que queden d'aquesta quarta temporada de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio, uns programes on seguirem comentant, com hem fet sempre també, els resultats del Club Futbol Don Bosco. Anem a parlar d'ells, per tant, tornem a canviar de samarreta, seguim a futbol base, però anem a parlar de l'actualitat blanca i vermella del Club Futbol Don Bosco. Doncs, malauradament, no ha estat la millor setmana per als bosquitos. Aquest passat cap de setmana, el 18 i 19 d'abril del 2026, dels seus 11 equips en representació a la Federació Catalana de Futbol, en van jugar 10, ja que descansava el pre-Benjamí sub-8, i en 10 partits disputats el bagatge va ser desfavorable, de 3 victòries i 7 derrotes. Ara repassarem tots els resultats, ja que ens els han passat des del club amb molta gentilesa, i per tant els repassarem tots, perquè agraïm que amb les poques mans que tenen doncs facin també aquest esforç. Però d'aquestes 7 derrotes especialment ens ha sorprès la del juvenil A, que ha caigut a casa, a l'escola industrial, per 1-2 davant l'Hospitalense. Dèiem la setmana passada que els d'Ayrton Mantilla s'emportaven el derbi de l'Eixample, i doncs van encaixar aquesta inesperada derrota, i de fet, malauradament, aquestes que fan mal, perquè va ser a l'afegit i contra el setè classificat. Per això diem lo d'inesperada, i perquè és tot just la segona derrota de la temporada, la primera a casa, ja que estan fent una grandíssima temporada. Això ha provocat que aquest juvenil del Don Bosco caigui a la tercera plaça i es quedi a 13 punts del líder, però amb, a més, amb 2 partits menys disputats que l'APA Poble Sec. Per tant, doncs podrien ser, com abans fèiem aquella comparativa, 7 punts de distància, però ja veiem que no afluixa l'APA Poble Sec. Per tant, possiblement, i seria el tercer any consecutiu, em sembla, el Don Bosco es podria quedar a les portes d'aquesta victòria que porten perseguint tants anys, però quan estiguin aquesta línia per a aconseguir-ho. I hem dit que havien llegut 10 partits, i hem dit aquesta derrota del juvenil A. Anem a repassar els 9 resultats restants del Don Bosco. Bellvitges 5, juvenil B 1, cadet sub-16 2, Sant Ignasi 7, cadet sub-15 3, Hospitalet 5, infantil sub-14 3, Sant Ignasi 4. Aquí venen 2 victòries eixamplines, la de l'infantil sub-13 per 5-0 davant l'Hospitalense, i la de la Levi sub-12 per 8-2 davant el Pujades. A continuació, 2 derrotes, la de la Levi sub-11 per 0-7 davant del Canyelles, i la del Vall d'Oreix per 5-2 davant de la del Benjamí sub-10, volíem dir, per 5-2 al camp del Vall d'Oreix. I per últim, bones notícies, la victòria dels més petitons, perquè els més petitons de tot, el sub-10, el pre-Benjamí, descansava. Per tant, els altres més petitons, podríem dir, el Benjamí sub-9 va guanyar per 4-6 al camp del Racing Sarrià. Fins aquí l'actualitat del Club Futbol Don Bosco, fins aquí la primera part del programa. Anem pitant, que anem molt malament de temps, cap a la segona part del programa. Per tant, canviem la gespa pel parquet per parlar en primera instància de futbol sala, i ho fem de la mà en un primer moment dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Anem cap al Santa Isabel, i per explicar-vos abans que res doncs aquesta gran notícia, i per aquest motiu els hi dedicarem aquesta edició 104 de l'Eixample Esports, com és aquest campionat del Benjamí A del Club Futbol Sala Eixample, que es proclamava campió del seu grup, com ja hem dit a l'inici del programa, del campionat de Catalunya. Per tant, nou títol per als més petitons de la casa, que tanquen d'aquesta manera doncs l'última jornada d'aquesta forma tan brillant, i posen doncs aquesta cirereta al segon tram de la temporada. Propera parada, doncs, els 16ens de final d'aquests campionats de Catalunya. Molts d'ànims i molta sort també pel que queda a aquest Benjamí A, el Club Futbol Sala Eixample. I la setmana passada, la passada edició, destacàvem i repassàvem que alguns dels equips dels quals teníem la informació en aquell moment on fèiem el programa havien passat de ronda a la Copa Catalunya. Doncs ha estat absolutament històric, ja que per primera vegada els 8 equips del Club Futbol Sala Eixample, des de la Levi fins al juvenil, els equips A, tant masculins com femenins, van aconseguir passar de ronda a la Copa Catalunya, van aconseguir classificar-se per als quarts de final. Per tant, aquests 8 equips es troben tots a només 2 partits de la final. Gran registre aquest també pel Club Futbol Sala Eixample, el qual no fa més que acumular bones notícies, que també ho dèiem a l'inici del programa, ho destacàvem, 2 eixamplins amb la selecció espanyola sub-17 de Futbol Sala. Són el Martí Torres, jugador del Cadeta, i un habitual, Pablo Sáez, el jugador del juvenil B. Els dos eixamplins ja es troben a Lisboa, on aquests dies doncs es concentraran, ja hi són, de fet, amb la selecció, com dèiem, espanyola de futbol sala sub-17, i prepararan 2 amistosos davant la selecció de Portugal. Per tant, nova experiència internacional per aquests 2 jugadors negre i vermells, recordem-los, el Martí Torres i el Pablo Sáez. I a l'actualitat esportiva de la jornada, es va aplaçar aquesta jornada el partit del cadet femení, i això va fer que no es disputessin 21 partits, sinó 20. En 20 partits disputats, el bagatge de resultats va ser favorable, de 9 victòries, 3 empats i 8 derrotes. Els resultats van ser els següents: Penyes Plugués 1, Benjamí A 3, Alevi C 2, Bosco Rocafort 6, Alevi B 3, Olímpic Floresta 4, empat a 2 entre el Sant Andreu i l'Alevi A, i l'Alevi femení va guanyar per 1-2 a la pista del futbol sala Castellbisbal. Passem a la categoria infantil. Infantil C 1, Bosco Rocafort 2, Infantil B 4, Futsal Sant Feliu 1, Futsal Arenys de Mar 1, Infantil A 8, Futsal Mataró 0, Infantil Femení 1, Cadet B 0, Club Futbol Sala Montsant 4, i Cadet A 6, Futsal Mataró 3. Van guanyar a domicili, el resultat va ser de 3-6 a favor dels nostres. Ja hem dit que va descansar aquesta jornada el Cadet Femení, que es va aplaçar el seu partit. Passem a la categoria juvenil. Juvenil C 3, CASP 3, Juvenil B 5, Futbol Sala Alforja 7. Atenció a aquesta gran victòria, el juvenil A, que es va imposar a casa per 5-4, ni més ni menys que davant del Barça. I també 5 va fer el juvenil femení, que va col·legiar per 0-5 al Rubí. Passem als equips sèniors. No ha estat la millor jornada aquesta per als nostres, però sí per al sènior C masculí, que va guanyar per 2-9 davant el Futsal Polaris Fort Pieng. Més marcadors sèniors: sènior B masculí 4, Esports Tremedal 4, Futbol Sala Monistrol 4, sènior A masculí 2, sènior B femení 3, Club Futbol Sala Molins 99 9, i per últim la derrota per 4-2 a domicili del sènior A femení a la pista del Futbol Sala Casserres. Seguim parlant de futsal, però canviem la nostra samarreta. Ens posem els colors groc i negres de l'Associació Esportiva Nova Esquerra per dir-vos que van disputar un total de 5 partits aquesta passada jornada, ja que va acabar descansant el cadet B i finalment es va ajornar el partit que havia disputat el juvenil B. D'aquests 5 partits disputats, doncs la cosa molt equilibradeta: 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes. Les 2 derrotes, les dels sèniors principals. El sènior B va caure per 8-2 davant el Bosco Sanz, i pel mateix marcador, malauradament, va caure també el sènior A fora de casa per 8-2 a la pista del futsal Corbera. Pel que fa a l'empat que comentàvem, va ser de l'infantil davant les Corts Ubae com a visitant per 4-4. I les 2 victòries dels nostres, doncs contundents, la del cadet A també a domicili per 0-5 davant del Club Futbol Bufalà, i en aquest cas a casa, a la bàscula, va guanyar el sènior C per 6-1 al Col·legi Abat Oliva. Vinga, va, anem encarant ja la recta final, que ens quedem pràcticament sense temps i encara hem d'anar a fer cistelles, hem d'anar cap a Provença per parlar dels equips del Club de Bàsquet Ipsi, que van disputar un total d'11 partits aquesta jornada i van aconseguir un bagatge molt interessant i favorable, de 7 victòries per 4 derrotes encaixades. Els resultats van ser els següents: es va disputar un partit aplaçat del sènior C femení i va guanyar per la mínima, per 51-52, a la pista del Club Bàsquet La Salle, Horta i els 10 marcadors que ens queden per repassar. Els següents, el Safa Claró B, 63, Sènior C masculí, 65, Sènior A masculí, 66, Club Bàsquet Sant Feliuenc, 57, Club Bàsquet Vilanova Vallès, 52, Sènior C femení, 54, Club Bàsquet Saps, 41, Sènior A femení, 75, Sènior B masculí, 72, Club Bàsquet Sant Josep, 77, BAM, 72, Júnior 09 femení, 28, Júnior masculí, 77, Unió Bàsquet Llefià B, 32, Club Esportiu Xamba, 72, Júnior 08 femení, 51, Sènior A femení, 47, Club Bàsquet Balaguer B, 54 i, per últim, la victòria del Sènior B femení a la pista del Bàsquet Poblenou per 49 a 54. Què destaquem de tot plegat? Doncs, per exemple, molt important, s'aferren a la permanència els jugadors del Sènior A masculí, que van guanyar per 66 a 57, com hem dit, al Club Bàsquet Sant Feliuenc. Partit clau en la lluita per la permanència davant d'un rival directe i, com dèiem, s'aferren i, a més, remuntant un desavantatge de 10 punts desfavorables al segon quart per acabar-se emportant, com dèiem, aquesta victòria tan i tan important. Agafen una mica d'aire, però encara queden 5 partits per aconseguir l'objectiu que, com bé sabeu, és no acabar, sortir de les 4 últimes places que són les que farien perdre aquesta categoria de Supercopa. Molta sort que segueixin així sumant els jugadors del Sènior A masculí del Club de Bàsquet Ipsi. I en clau femenina, una vegada més, doncs les llangardaixes ens han portat molt bones notícies aquest passat cap de setmana. De fet, per partida doble va guanyar el Sènior C femení, com dèiem, la victòria al partit aplaçat per 51 a 52 davant la Salle Horta per un punt de diferència i a la pròrroga van aconseguir aquest triomf. I la segona victòria del cap de setmana va ser a la pista del Vilanova Vallès per 52 a 54. Per tant, emoció i ajustadet, cap de setmana rodó amb aquestes dues victòries i les jugadores d'aquest Sènior C femení, quan només resten 3 jornades per acabar la competició, depenen de si mateixes per mantenir aquesta preuada posició on es troben ara mateix, que és a la tercera posició de la classificació. I seguint en clau femenina, el Sènior B femení també va guanyar, en aquest cas amb una mica més d'avantatge, 5 de marge davant del Bàsquet Poblenou per 49 a 54. Un partit que va estar molt igualat, però que es va acabar decidint els darrers minuts, els darrers 5 minuts, i que pràcticament assegura la setena plaça de les nostres, que ja tenen la permanència al Sarró des de fa unes setmanes. Per tant, doncs, veiem com rendeixen de bé els nostres equips femenins i justament d'aquest Sènior B femení si va poder aconseguir aquesta victòria de 5 punts de marge aquest passat cap de setmana va ser també en bona part per culpa de la Marta Gisbert, que s'ha emportat el segon, a títol personal, el segon llangardaix de la setmana d'aquesta temporada, i com per no emportar-se-la, en 34 minuts va clavar ni més ni menys que 25 punts, i 3 dels quals, 9 de fet, perquè va clavar 3 triples. La Marta Gisbert està especialment inspirada en aquest tram final de temporada, la necessitem ara doncs més que mai, i tant és així que frega els 20 punts de mitjana en els últims 3 partits. Doncs se'ns acaba ja el temps, no sense abans, una vegada més, doncs recordar-vos que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, a Facebook i a X, abans denominat Twitter, a @eixamplesports, i que a mi, a un servidor, a Jordi Gallegàs, el presentador i director d'aquest programa, també em va molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, a @jordigallegas, i també a X, abans anomenat Twitter, a @@jordigalla. Recordeu també, com hem dit a la part inicial del programa, que estem buscant patrocinadors i recursos econòmics per poder seguir endavant amb el projecte. Ja sabeu que si sabeu d'alguna opció que ens pugui ajudar, si us plau, contacteu-nos a les nostres xarxes socials, i que aquest estiu apretarem moltíssim amb aquest tema perquè personalment m'agradaria seguir amb el projecte. No voldria que es pergués una cosa a la qual he dedicat tantes hores i setmanes de la meva vida a treballar-ho, i de la qual jo sé que moltes i molts esteu contents i que us agrada escoltar cada setmana. I justament, si us agrada escoltar-vos, escoltar-nos i escoltar-vos també transmetent la vostra veu i la passió dels vostres equips cada setmana aquí a l'Eixample Esports, sabreu que ens podeu escoltar de dimarts a dijous en directe a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que si no us va bé aquest horari o preferiu escoltar-nos en un altre moment, ho podeu fer a través del nostre podcast, que trobareu a l'apartat de l'Eixample Esports, també a la web d'Eixample Barcelona Ràdio, on trobareu tant aquesta edició 104 com cadascuna la seva entrada individual, els 103 programes anteriors. No em queda temps per més, sí, però per dir-vos una vegada més gràcies per la vostra escolta i per desitjar-vos tant una bona setmana com especialment, i a més ho faig amb coneixement de causa, com a tocaio podríem dir, que passeu un gran Sant Jordi, que és un dia que val molt la pena disfrutar. Vinga, ens escoltem d'aquí una setmana amb l'edició 105 de l'Eixample Esports. Fins llavors, molt bona setmana i feliç Sant Jordi!
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.